cobre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Han passat 5 dies i la delegada del Govern Central de Catalunya, Maria Eugènia Gay, encara no ha mogut fitxa per suspendre el conveni que un ajuntament de les comarques de Lleida va signar divendres amb el Consell de la República, un ens no reconegut oficialment. Bona tarda, sóc Carlos Rosado i l'ajuntament en concret és el de Torres del Segre, que va donar validesa a la identitat digital republicana en tots els equipaments municipals. Els advocats consultats per aquesta redacció asseguren que podríem estar davant d'un fet greu i legal, perquè es pretén substituir el document nacional d'identitat, el DNI, per un document privat, sense validesa administrativa i discriminatori amb les persones que no el tinguin. Yolanda Canales, explica'ns.
De fet, es pretén substituir el DNI per un document privat sense eficàcia administrativa i que és expedit per ajuntaments o entitats que no tenen competència per fer-ho. Això d'entrada. I recordem que aquesta identitat digital republicana la facilita el Consell per la República, òrgan presidit des de Waterloo per Carles Puigdemont, i que, a més, no és gratis. 6 euros val la versió en QR, 12 si es vol la targeta física. Per Rafael Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, es tracta aquest d'un fet molt greu i legal, perquè pretén derogar la Constitució i, a més, vulnera drets dels ciutadans, perquè, efectivament, permetrà assenyalar i diferenciar aquells que tenen aquesta idea republicana dels que no la tenen.
És una actuació clarament il·legal. No hay que perder de vista que esta estrategia de ruptura con el Reino de España lo que supone es una estrategia para que se derogue la Constitución en Cataluña, pero aparte supone vulnerar los derechos de los ciudadanos, porque quedarán señalados en función de si utilizan o no esta identificación y supone además una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos.
Per tot plegat, Impulso Ciudadano ha presentat ja un escrit a la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, on se li demana que faci ús de les seves facultats i, d'una banda, suspengui aquest acord de l'Ajuntament de Torres de Segre i, a més, ho impugni davant la jurisdicció del contenciós administratiu. Rafael Arenas demana una resposta clara i contundent de la delegació del govern per evitar l'efecte contagi.
Si el gobierno de España sigue mirando para otro lado y las administraciones locales en Cataluña siguen haciendo, siguen dando pasos para la independencia, pues la independencia llegará. Es que es claro, los tribunales no van a parar la independencia.
Arenas recorda que per fets menys greus s'han dissolt ajuntaments. A més, des de Impulso Ciudadano apunten que els regidors que van votar a favor de l'acord, de Junts i Esquerra, podrien haver comès un delicte de prevaricació.
I ara t'explico que les últimes setmanes els casos de Covid s'han incrementat, però els hospitals no hi veuen, almenys per ara, una nova onada que seria ja la setena. Amb la Setmana Santa i la Diada de Sant Jordi pel mig, els contagis s'han incrementat tal i com els especialistes havien previst i vaticinat. També ho han notat les farmàcies, que han vist augmentar en un 20% la venda de testos d'antígens el mateix dia que Salut ha donat a conèixer les dades actuals de la Covid. Unes dades que diuen què, Sergi Tor?
I Salut ha actualitzat les dades, que ofereix ara dos cops per setmana i notifica 7.251 nous positius i 23 defuncions a Catalunya. Creixen els hospitalitzats amb 951 ingressos, 33 dels quals a crítics. El virus ha crescut aquest abril i un dels primers indicadors fiables del comportament de la pandèmia és la compra del test de coronavirus a les farmàcies. A preu regulat de 2,94 €, totes les farmàcies consultades per COPE Catalunya i Andorra confirmen l'increment de venda. La farmacèutica Roser Solsona ha confirmat les últimes vendes. Ha passat a dir una mitjana de 10 tests a superar els 20 amb un pic de 27 dijous passat.
Sí, mirant l'estadística, doncs es veu clarament aquest increment que aproximadament és d'un 20%, sí. Que hi ha inquietud de la gent per saber doncs, si quan tenen símptomes és degut al virus o és amb una altra cosa.
Mentre la farmacèutica Sílvia Pallàs explica el perfil del comprador.
Però ja estem parlant de casos que són pràcticament asimptomàtics i llavors ho fan perquè alguna persona de contacte estret els ha comunicat de que havia donat per positiu i com per responsabilitat se fan el test per a prendre mesures.
Segons les dades facilitades avui per Salut, el virus continua amb expansió. La RT es situa a 1,18 i el risc de rebrot en 313 punts.
Molt bé, arribat a aquest punt de l'informatiu, és moment ja d'obrir l'àrea de serveis. Com sempre, ens espera la previsió del temps. Avui amb el Saïd Sabai. Bona tarda, Saïd.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, cel cobert, tendint a intervals ennuvolats al litoral i s'esperen xàfecs al llarg de la jornada que s'intensificaran al Pirineu i Prepirineu, on poden ser localment fortes i amb tempesta. Temperatures sense canvis significatius amb màximes de fins a 23 graus a Lleida, 21 a Girona, 20 a Tarragona i 19 a Barcelona. A més, també vent fluix i moderat de l'est i del nord-est. Demà dimecres, cel ennuvolat al Pirineu i a la resta, poc ennuvolat al matí amb intervals ennuvolats d'evolució diurna a la tarda i xàfecs molt probables a l'interior del terç nord i menys probables i més aïllats a la resta. Temperatures màximes en lleuger ascens i vent de component est de fluix amb intervals de moderat al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I la xarxa viària, com està a hores d'ara? Sílvia Darama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. Comencem parlant de problemes a l'AP7 a Barberà, en sentit Girona, que hi ha hagut un accident. S'està retirant el vehicle, que ja no està a la via, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig de retenció. En sentit contrari, en sentit Tarragona, per l'efecte Tafaner, també problemes viaris, com el seu lateral. A la B30, en dos sentits. Pel que fa ja a l'àrea metropolitana, a l'encaix de la Ronda del Litoral, un parell de quilòmetres per accedir al nus de la Trinitat i a la resta de vies, de moment, sense incidències. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I arriba el moment de conèixer ara per on passa la crònica esportiva d'avui. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Som-hi.
Doncs passa per un doble eix per vertebrar avui a Esportscope la informació del Futbol Club Barcelona. D'una banda, els apunts que fan referència al mercato, fonamentalment d'entrades i amb força noms propis. Elena Condis.
Hola, bona tarda. El Barça no tira la tovallola per Lewandowski, tot i que la postura, almenys públicament, del Bayern és ferma i contundent. L'últim en tancar-li la porta de sortida és el seu president d'honor, Uli Hoeneß, assegurant que el 100% seguirà la propera temporada al Bayern perquè té contracte fins al 2023. Sabem que Lewandowski li sedueix l'opció de fitxar pel Barça, que ha parlat amb Xavi, però també sabem des d'Alemanya, pel que insisteixen dia rere dia, que no posaran cap facilitat a la sortida del davanter polac.
De com es faci això? Amb quins recursos financers? Què podem aportar, Víctor Navarro?
Doncs que, segons ha pogut saber Esportscope, el Futbol Club Barcelona no té fair play per fer cap operació, ni renovacions ni fitxatges. Només aconseguirien millorar aquesta situació i tenir marge salarial si accepten alguna de les palanques econòmiques. Hores d'ara, segons expliquen fons del Barça Cope, l'opció més clara és acceptar l'acord amb CVC. De fet, és l'operació que tenen més preparada al Camp Nou. CVC pagarà al Barça 270 milions d'euros, a la vegada genera 40 milions d'euros de fair play, no computa com a deute i genera benefici aquesta mateixa temporada. De les altres palanques econòmiques, com per exemple Barça Studios, s'està treballant, però són més incertes. Acceptaran CVC abans que acabi la temporada.
Un Barça més a curt termini, beneficiat per l'empat ahir del Betis al camp del Getafe, que facilita una mica més el camí dels blaugranes per obtenir plaça per la propera Lliga de Campions. En clau Champions, precisament, parlarem també dels dos partits, el Villarreal-Liverpool d'avui i el Madrid-City de demà. Recordem, tiempo de juego des d'un quart de nou de la nit per veure la sort que corre l'equip d'Unai Emery davant del de Jürgen Klopp. Els apunts de l'Espanyol els hi posa veu el Quique Iglesias.
S'ajorna la renovació de Sergi Darder, tenint en compte que s'havia de produir una reunió a finals del mes d'abril. De moment no s'ha produït i s'espera que les properes setmanes es reactivi. És evident que l'assumpte del director esportiu i de l'entrenador està entrant també en un punt mort una mica preocupant. Parlarem a Esportscope de la xerrada que va tenir Rufete després del 4-0 al Bernabéu.
En poliesportiu, cita estel·lar del dia, la trobem en el món del bàsquet. Desenllaç de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i el Bayern de Munic. Es busca el quart passatger per a la final a 4 de Belgrat. Com es presenta la prèvia d'aquest partit, Alberto Díez?
El Barça juga bona part de la temporada un partit, però depèn de si mateix i amb el suport d'un Palau que estarà ple. L'equip està concentrat des d'ahir al migdia. L'estadística diu que els blaugrana no han perdut cap desempat d'un playoff en aquest segle amb un balanç 12-0. Tots disponibles, excepte Higgins, que encara necessita més ritme d'entrenament. Sentim el blaugrana Nico Mirotic.
Esto es como una final para nosotros. 2-2, ¿no? Toca sufrir, pero estamos donde queremos estar, ¿no? A un partido de estar a la Final Four. Le veo el equipo bien, le veo el equipo muy motivado, con ganas de jugar este quinto partido. Sentimos aún mucha confianza en nuestro juego. Creo que la temporada ha ido y hemos llevado la temporada donde queríamos llevarla. Y en vestuario se ha hablado de que hay que jugar mejor, obviamente, ¿no?
És el setè partit de la temporada entre ambdós, entre el Barça i el Bayern. Es juga a les 8 del vespre al Palau i l'explicarem aquí a la Cope, al Tiempo de Juego.
Esports Cope, parlem també d'aquest partit amb l'ex-tècnic blaugrana, Joan Montes, però no només d'Eurolliga. Viurem avui en l'esport de la Cistella. També a les 8 de la tarda i al Principat, semifinal, a partit únic de l'Eurocup entre el Morabanc Andorra i el Bursaspor, buscant bitllet per l'11 de maig, finalíssima d'aquesta competició a Colònia. Sentim el segon tècnic andorrà, Paco Vázquez.
Ara mateix és un equip que és molt perillós. Venen una confiança plena i més que plena, no? Un extra de confiança pel que han aconseguit. Ningú donava cèntims per ells i ara mateix són favorits per arribar a la final. Però està clar que els jugadors sortiran a guanyar com sortirem nosaltres.
I en motor, temps també al programa d'avui per parlar de la decisió que ha pres Suzuki d'abandonar el Mundial de MotoGP a final d'aquesta temporada, la 2022. Decisió que, de moment, en un primer impacte, deixa fora de motos per la propera temporada vinent a Joan Mir i Àlex Rins. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, en clau blaugrana, i pensant ja en aquest Betis-Barça de dissabte, qui hauria de ser titular indiscutible? A la davantera, el Benito Villamarín. Ousmane Dembélé, 45,5%. Memphis Depay, 30,3%. Pierre Aubameyang, 15,2%. Ferran Torres, 9,1%. En clau blanquiblava, la pregunta és aquesta. Se salvarà diumenge l'Espanyol a casa guanyant Osasuna de Pamplona? Sí, 56,5%. No, 43,5%.
Tot això i més, com sempre, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, a Esports Cope. Gràcies, José Luis, que vagi molt bé.
Fins demà, Carlos.
Nosaltres recollim ara l'alerta del sindicat CESIF sobre l'increment dels suïcidis entre el col·lectiu policial. El situa en una taxa a tot Espanya que supera en 2,5 vegades el de la població en general. Des del CESIF reclamen a la Generalitat i també als ajuntaments catalans que posin en marxa plans i protocols preventius en salut mental tant pels cossos dels Mossos d'Esquadra com per les policies locals, igual que han fet el Ministeri de l'Interior amb la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional. Sergi Tort té els arguments del CESIF per justificar aquesta petició i aviam si hi ha alguna reacció del govern. Sergi, endavant.
I és que en l'àmbit policial la taxa de suïcidi supera en 2,5 vegades la de la població en general, amb una estadística que ja és tan creixent com alarmant. Així, les últimes dades oficials del 2020, a Espanya van morir gairebé 4.000 persones amb un increment del 7% respecte a l'any anterior. El portaveu del sindicat CESIF a Girona, Rafa Sánchez, explica a COPE Catalunya i Andorra les causes que fan de tots els policies un col·lectiu de risc.
La sobrecarga de trabajo, el tipo de intervenciones y una presión propia. Es un tipo de trabajo que requiere mucho estrés, lo vemos como una plaga silenciosa.
El sindicat reclama unitats especialitzades de prevenció contra el suïcidi a tots els cossos de seguretat. D'altra banda, el govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació d'una comissió del seguiment del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya amb validesa fins l'any 2025. La portaveu del govern, Patricia Pleix, explica les funcions de la comissió.
On garantir el monitoratge, l'avaluació i la rendició de comptes per la implementació del pla i per la detecció contínua d'oportunitats de millora.
Recordem que el pla té una dotació de 15 milions d'euros i el seu objectiu inicial és la reducció d'un 20% de les taxes actuals i els col·lectius vulnerables com la franja d'edat de 15 a 29 anys, on el suïcidi és la segona causa de mort amb 2,39 morts per cada 100.000 habitants.
I a les últimes hores ha caigut un grup delictiu molt actiu que es dedicava a distribuir bitllets falsos de 20 i 50 euros per internet. S'han fet registres a Roda de Barà, a Tarragona i a Chiclana de la Frontera, a Càdiz. L'operatiu s'ha tancat amb la detenció de 6 persones. Aleix González, més detalls.
Modificaven bitllets de 13 per pel·lícules, esborraven les marques que indicaven la seva naturalitat, incorporaven la banda hologràfica lateral, la finestra de la DES Europa i les marques d'aigua i tàctils legítimes. Aquests bitllets falsos eren després distribuïts per realitzar compres en diversos comerços. A Tarragona, els comerciants van alertar la policia sobre la circulació d'aquestes falsificacions. El sergent Sergi Sánchez és el cap de la Unitat Central de Falsificació de Moneda.
El distribuïdor principal que estava a Xiclana de Frontera adquiria aquests bitllets per internet i també adquiria el que són les bandes hologràfiques i el que feia els ofertava per internet doncs, a persones que estiguessin interessades en comprar-los.
A partir d'aquí, els que adquirien aquests bitllets feien les modificacions pertinents i els enviaven als distribuïdors, encarregats de realitzar les compres i introduir-los al mercat. Seguint aquestes pistes, l'equip conjunt de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra van detenir a Xiclana de la Frontera el principal distribuïdor. La principal incautació de material, però, es va fer a Roda de Barà.
Van ser 12.150 euros en bitllets de 20 i de 50, tots ells falsificats, i nombroses bandes hologràfiques, i el que eren tots els estris necessaris per modificar aquests bitllets.
Els 6 detinguts han estat posats en llibertat amb càrrecs i a l'espera de judici. La pena estimada en aquests casos oscil·la entre els 8 i els 12 anys de presó.
I la patronal Foment del Treball torna a la càrrega contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Josep Sánchez Llibre, acusat a l'alcaldessa de la capital catalana de tenir un tarannà autoritari, arrogant i també sectari. El president dels empresaris ha criticat que l'alcaldessa de Barcelona hagi optat per la via de la judicialització en lloc de dialogar i consensuar els diferents plans de mobilitat per a la ciutat de Barcelona. Lídia Muñoz.
Així és, Sánchez Llibre ha retret a l'alcaldessa d'atemptar contra la llibertat individual dels ciutadans de decidir com es mouen per la ciutat. I és que Colau ha imposat la seva pròpia visió de model de la ciutat i assegura que no harmonitza els diferents interessos econòmics. És per això que avisa que els empresaris seguiran sent molt proactius.
No pararem i ens defensarem allà on calgui, perquè estem segurs que tenim raó.
El president de Foment ha fet una crida per consolidar Barcelona com una de les millors ciutats del món i fer-la més atractiva a nivell internacional des de la perspectiva d'inversions tecnològiques i innovació.
Hem de potenciar i reforçar l'ecosistema de start-ups, motor de talent, de capital i de futures empreses tractores que avui representen un ecosistema al voltant de les 1.900 start-ups aquí a Catalunya.
Sánchez Llibre també reclama una estratègia conjunta entre agents socials i econòmics i administracions per reindustrialitzar Catalunya i que el 2030 representi el 25% del PIB català, aprofitant els fons Next Generation, a més de reiterar la reactivació del MidCat.
Mentrestant, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana en un punt i mig a causa de la inflació i la invasió d'Ucraïna. L'ens cameral situa el creixement en el 4,5, assegura que no estem en un escenari d'estancament i preveu tancar aquest any amb una inflació del 7%. Ricard Rovirosa.
Així és, des de la Cambra de Comerç reafirmen que el gran problema de l'economia catalana segueix sent la inflació, que si bé ja s'estava augmentant en aquests últims anys, ara amb la guerra d'Ucraïna s'ha accentuat encara més. Ho expressa el responsable del Centre d'Estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira.
Cal tenir molt en compte que estem en un escenari de molta incertesa, amb molts factors que no depenen de nosaltres. De fet, la inflació en gran part ha estat derivada, tant abans del conflicte d'Ucraïna ja teníem una inflació important, però amb el conflicte d'Ucraïna, que és una variable externa, això ha aguditzat tot un conjunt de tensionaments que ja hi havia.
Però no són tot fets negatius, i és que des de la Cambra anticipen un augment notable del PIB de cara al 2023 i, per tant, es preveu recuperar el nivell que es tenia abans de la pandèmia.
Tenim clar que ens recuperem d'una pandèmia, d'una etapa de contracció importantíssima, i, per tant, no tornarem als nivells del PIB que teníem el 2019 aquest any 2022, això es retrasa un any, però sí que esperem recuperar-los el 2023.
Una altra dada que invita al positivisme és que l'atur es redueix a valors d'un 10%, la xifra més baixa d'un primer trimestre des del 2008.
Encara un altre punt econòmic, la negociació per trobar un substitut a Nissan s'està allargant més del previst, tant que alguns actors que formen part del procés estan plantejant sortir-se si no hi ha una concreció ben aviat. Un d'ells és el fabricant de motos elèctriques Silence, que necessita disposar d'instal·lacions per començar a produir el nanocar SO04, que vol comercialitzar aquest mateix any. Segons han explicat fonts de la companyia, l'Agència Catalana de Notícies, el fabricant està considerant alternatives fora dels terrenys de la zona franca i fins i tot fora de Catalunya en cas que no hi hagi passos en ferm a la mesa de reindustrialització convocada per aquest divendres. En una carta, els sindicats van recordar fa uns dies que en la darrera reunió de la mesa, celebrada el 14 de març, es va establir que la gestió del lloguer dels terrenys on s'ha d'ubicar Silence i el hub d'electromobilitat corresponia a un únic operador i que en el termini màxim d'un mes el consorci presentaria una proposta definitiva a la mesa, fet que no s'ha complert hores d'ara. Fem ara una pausa per la publicitat i després parlarem del sector de la infermeria a Catalunya a voltes d'un estudi que hem conegut aquests dies i que ens deixa un titular que preocupa el sector. 4 de cada 10 infermeres tenen un contracte eventual a hores d'ara. La coordinadora de l'estudi és la senyora Paula Galbany, amb la que parlarem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Se acabó el partido. Martes que viene la vuelta.
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
Liverpool 2, Villarreal 0.
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal, Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa anys, el sector sanitari reclama més recursos econòmics, materials i també de personal. La pandèmia, que sembla ja encarrilada, no encara eliminada del tot, ha deixat al descobert ferides que les retallades van fer al sistema sanitari aquí a Catalunya. L'últim exemple és un informe del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya. El titular és demolidor. 4 de cada 10 infermeres i infermers tenen un contracte eventual. La senyora Paula Galbany és la coordinadora d'aquest estudi del que parlo i també és la presidenta del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya. Senyora Galbany, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, per aquesta xifra que acabo de donar, 4 de cada 10 infermeres i infermers tenen un contracte eventual. Això vol dir que es materialitza o que es concreta el que sempre s'ha dit, que sou un sector històricament castigat amb contractes precaris i, sobretot, amb sobrecàrrega de feina, la que heu suportat aquests últims anys de pandèmia, no?
Sí, sí. Miri, disculpi, jo sóc la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. No sóc la degana del Consell de Col·legis, només per aclarir, però efectivament, sí, el nostre sector, les infermeres, estem molt precaritzades des de ja fa molts anys. En aquest estudi nosaltres hem demostrat una seqüència que va des de l'any 2010 al 2019, però és evident que en aquest tall que hem fet de 10 anys fa temps que portem així, d'aquesta manera. Mm. I bé, és una situació doncs, que no aporta qualitat al sistema i que, per tant, s'hauria de revertir el més aviat possible.
Clar. Això vol dir que és un sector de les infermeres que no hi ha atur, però sí molta precarietat, doncs, o què?
Sí, exactament, ho explica bé. Què passa? Una infermera, quan busca feina, sovint troba contractes de curt termini i va concatenant aquest tipus de contractes de curt termini durant molts anys, i aquesta situació doncs pot arribar, com veuen amb les dades d'aquest estudi, a produir-se durant més de 10 anys.
Clar. Falten infermers, faltes infermeres a Catalunya. Teniu quantificada una xifra de si hi ha aquest dèficit estructural de professionals del sector?
A veure, falten infermeres, com a mínim, unes 17.000 infermeres, i si ens volem equiparar a altres comunitats autònomes, i si volguéssim tenir nivells europeus, doncs segurament ens faltaríem aproximadament 24.000 infermeres. Però, clar, com veu, amb aquests tipus de contracte, gaire atractiva la professió a llarg termini no ho és. I, per tant, nosaltres hem destacat aquest fet per evidenciar-ho, posar sobre la taula amb números les dades i demanar doncs, que això pugui revertir-se el més aviat possible. Que, de fet, en aquests moments, sembla que hi ha un gir en aquest tipus de contractació. I és interessant tenir en compte que des de l'any 2019 al 20 doncs s'ha reduït un 20-21% els contractes eventuals. Per tant, aquestes dades ens diuen que les infermeres són necessàries, que calen estructuralment infermeres en els centres assistencials i que és important que les infermeres puguin tenir contractes estables per poder donar cures de qualitat a la societat.
Nosaltres, senyora Galvany, hem llegit en alguna ocasió que hi ha estudis que asseguren que un país que té prou infermeres, la salut de la població també és més bona. És així?
Sí, és així. Aquests estudis, coneguts, com vostè diu, evidencien que a aquells països que tenen més infermeres hi ha una major satisfacció de la població respecte a l'atenció rebuda. També hi ha estudis que mencionen que hi ha menys mortalitat quan les persones ingressen als hospitals. Aquests estudis són coneguts, els lidera la senyora Linda Aiken, dels Estats Units, i també aquests estudis també ens diuen que en els centres assistencials es redueix el temps d'ingrés dels usuaris quan hi ha més infermeres. Per tant, tot apunta a que aquells països que tenen més infermeres el que estan fent és reduir costos.
Senyora Galvany, totes les infermeres són iguals a l'hora de rebre un sou, o hi ha algunes que estan més mal pagades? No sé, per exemple, una infermera d'un centre sociosanitari o d'una residència són igual que una infermera d'un hospital?
Sí, és diferent. Hi ha diferències, com vostè diu. Depèn sobretot del lloc on treballin. És diferent un centre residencial, geriàtric, tipus geriàtric, sociosanitari, que un hospital. I també hi ha diferències en si una infermera doncs s'hi dedica a la docència o a altre tipus d'àrees. Hi ha forces diferències i a vegades els sous poden arribar a haver una diferència d'aproximadament 1.000 euros.
Bueno,
sí. Això el que ens indica és que ens trobem actualment en un moment en què falten infermeres i, evidentment, aquells llocs on el sou és més baix o les condicions que s'ofereixen laboralment, que a vegades no significa cobrar més, però sí tenir unes condicions diferents en un altre centre, doncs les infermeres tendeixen a moure's allà on
estan més ben considerades
laboralment.
Clar.
Exacte, millor considerades.
Clar, no tot és, podríem dir, de color negre, senyora Galvany, perquè les infermeres formades a Catalunya, i jo crec que a tot Espanya, tenen un alt reconeixement internacional. N'hi ha moltes que estan treballant fora d'Espanya, veritat?
Sí, hi ha moltes que estan treballant fora, que estan ben reconegudes, que no volen tornar, que no tornarien si no tenen les mateixes condicions laborals que avui tenen en els altres països, i són infermeres doncs que també han fet una aposta important en les seves vides i que avui en dia doncs tenen el seu reconeixement.
Clar. és que és el més important, jo algun cop que he parlat amb alguna persona relacionada amb aquest món de la infermeria, tots em diuen el mateix, aviam, els sous són com són, però és que, a més, no ens sentim ben considerades, no? Ens agradaria que ens tractessin com per exemple, com un professional de la medicina, com un metge, no?
Bé, aquí hi ha un reconeixement més social que parteix del que és la societat entén pel que és ser infermera, i després també hi ha un reconeixement més polític en el que és important doncs, treballar molt en aquesta línia per fer de les infermeres un reconeixement que es pugui equilibrar, per exemple, com diu vostè, el reconeixement que poden sentir els metges. Pensi que en l'infermeria no només les infermeres emigren, com ha dit vostè, sinó que moltes abandonen la professió, decideixen dedicar-se a una altra cosa, fan una altra feina o bé abandonen durant un temps molt llarg el seu treball, i aquest abandonament també es pot reflectir moltes vegades en el nombre total de baixes. Hi ha moltes infermeres que avui dia estan de baixa laboral. Perquè estan esgotades de tot el esforç que han fet, especialment durant els anys de la pandèmia, que és cert que hi havia molta il·lusió i molta esperança en un canvi, i que, malauradament, moltes infermeres no han percebut aquesta actitud de voler canviar la situació.
Clar. I a tot això, encara hi hem d'afegir, ja per acabar, senyora Galvany, una altra qüestió que jo crec que us preocupa molt, que és l'agressivitat d'alguns pacients familiars cap al vostre col·lectiu, no? Han anat en augment les agressions, jo no sé si físiques o, sobretot, verbals cap a les infermeres els últims temps?
A veure, aquesta situació sempre ha existit en el nostre entorn. El fet d'estar malalt també és una situació que preocupa a les persones quan ingressen als hospitals, estan inquiets, pateixen, i sempre ha passat que a vegades el seu malestar el reverteixen contra el professional de la salut, sigui infermera, sigui metge, sigui auxiliar d'infermeria. És cert que durant el temps de la pandèmia ha incrementat aquesta tensió perquè les llistes d'espera eren més llargues, les persones trucaven als centres assistencials i no tenien una resposta immediata. I clar, tot això sí que és veritat que ho ha tensionat una mica més. No.
Molt bé, doncs Paola Galvany, coordinadora d'aquest estudi, un estudi sobre la situació del sector de la infermeria, amb aquest titular que a mi m'ha impactat una mica, 4 de cada 10 infermeres tenen un contracte eventual. Esperem i desitgem que es posi en valor el paper important que fan les infermeres en el sector sanitari i que tot vagi molt bé. Senyora Galvany, gràcies i molt bona tarda.
A vostè, adéu, bona tarda.
Molt bé, tenim encara més notícies fins a arribar a les pràcticament 3 de la tarda. Unes notícies que ens situen ara mateix a Girona. Aquesta localitat posa en marxa un projecte per dignificar el treball de les dones que cuiden gent gran a les cases. Es tracta d'apropar els recursos que ofereix la ciutadania als serveis socials de l'Ajuntament. Tots els detalls amb l'Aleix González.
Oferir recursos per als treballadors que millorin el seu dia a dia o garantitzar un espai de trobada on poder compartir emocions i sensacions són alguns dels objectius d'aquest nou projecte. El treball de cures recau principalment en les dones i l'entorn familiar i moltes vegades no és escollit ni remunerat. Per això cal valorar-lo més i dotar-lo de més i millors recursos. La Núria Pi és la regidora de Drets Socials a l'Ajuntament.
A les societats occidentals del futur, que apunten a un envelliment progressiu, tal i com així ens mostren tots els estudis en aquest àmbit, cal posicionar el treball de cures i de sosteniment de la vida en el centre. Fet que fa evident la necessitat d'enfortir tant les xarxes relacionals com les xarxes comunitàries.
La iniciativa s'ha inclòs dins la marca A Girona ens cuidem, que ha creat l'Ajuntament per apropar els recursos que ofereix l'àrea de serveis socials a la ciutadania.
Relacionat amb la gent gran, t'explico també que la comunitat de Sant Isidi ha demanat a les administracions canviar el model d'atenció i cura dels ancians per un que els permeti passar els últims anys de vida a casa seva. La comunitat defensa que cal lluitar contra l'aïllament social i també contra la soledat. Arnau Sánchez.
La comunitat de Sant Egidi apunta que un 87% dels ancians residents en geriàtrics desitjaria passar els seus últims moments a casa. Aquest desig s'ha intensificat arran les restriccions a les visites familiars per Covid. Jaume Castro, responsable de la comunitat, exigeix noves mesures per prevenir i combatre l'aïllament social i la solitud entre la gent gran.
L'actual model d'atenció i cura dels ancians està centrat, està vertebrat en la institucionalització dels ancians. Els altres serveis són un mentrestant. Ens sembla que no hem de perdre aquesta oportunitat, no hem de perdre aquest moment, l'aprenentatge de la pandèmia.
Entre les propostes de Sant Egidi es troba la integració de l'assistència social i sanitària dins l'atenció domiciliària per a aquelles persones que ho necessitin. Castro ha assegurat que oferir als ancians una assistència a casa és més econòmic i aconsegueix millors resultats, en concret una disminució de la morbiditat i l'hospitalització. Es tracta d'un servei que només en té accés un 4% de la població catalana. És per aquest motiu que des de la comunitat demana més voluntat política acompanyada de més pressupostos.
I una quarantena de persones amb discapacitat han denunciat aquest dimarts davant del Palau de la Generalitat les llistes d'espera que pateixen perquè l'administració els citi i els avaluï el grau de discapacitat. A la concentració convocada per COCENCE, els assistents han format una filera per escenificar la denúncia. La presidenta de COCENCE a Barcelona, Montserrat Pallarès, ha assenyalat que l'espera pot ser de fins i tot més d'un any. El tresorer de FANOC, que agrupa o que és l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, ha denunciar que en alguns casos els pares han rebut la resolució quan el nen ja era mort. La concentració també ha servit per denunciar la demora en la implantació d'un nou barem per la discapacitat. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui un nou espai de neonatologia amb 12 habitacions, 4 d'elles per a bessons, per a famílies de nadons prematurs o que han nascut a terme però que tenen patologies cròniques i complexes. L'objectiu del recinte, que s'anomena com a casa, és que les famílies es puguin quedar a l'hospital durant l'ingrés. L'espai té una superfície de 440 metres quadrats i l'objectiu és afavorir la intimitat i la comunitat. Segons els responsables de l'hospital, el centre facilita el mètode cangur, que és el contacte pell amb pell necessari per als nounats i la lactància. El cap de neonatologia de l'hospital, el doctor Fèlix Castillo, ha assegurat que l'essència de l'espai és la integració de la família en la cura del fill perquè torni a casa com més aviat millor. I ja està pràcticament tot a punt a la Fira de Barcelona per una nova edició del Saló del Còmic, que divendres torna amb la normalitat de la presencialitat. És un dels certàmens més importants d'Europa i enguany arriba ja a la 40a edició i preveu reunir unes 118.000 persones, 118.000 visitants durant els 3 dies que durarà. Nil Jaime Juan.
Aquesta 40a edició tractarà de seguir la bona dinàmica que el Saló del Còmic de Barcelona vivia abans de la pandèmia l'any 2019. I és que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de maig i tornarà a la presencialitat després de 2 anys molt durs per la cultura, com ha anunciat Meritxell Puig, directora de la Fira. Puig ha anunciat així que aquesta edició incorporarà més autors nacionals que mai i tindrà més sales, xerrades i activitats que en les edicions anteriors.
Realment és un 40 aniversari amb més sales que mai, amb més xerrades que mai, amb més autors nacionals que mai. Volíem focalitzar-nos així com el Còmic Barcelona, el Saló del Còmic de Barcelona, sempre ha tingut autors internacionals com a convidats. Aquest any volíem sobretot posar el focus en els autors nacionals.
La programació d'aquesta edició reflectirà totes les sensibilitats i aficions del còmic i incorporarà també connexions amb el món audiovisual, on es presentaran tràilers de pròxims films. La directora ha anunciat també que espais com Comic Kids, per atraure els més petits de la casa, i Comic Pro, on es celebrarà taules rodones amb autors professionals, continuaran tenint molta importància a la fira. Els aproximadament 48.000 metres quadrats d'espai del Saló intentaran rebre entre 118.000 i 120.000 assistents. Les entrades anticipades tenen un cost de 10 euros i 12 en cas de comprar-les el dia de l'esdeveniment.
Encara una última informació. El sector dels Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres ha denunciat aquest dimarts que pateixen una manca d'efectius als sectors de trànsit i que això està disparant les víctimes mortals. Diuen que falten 600 agents a les carreteres, que manquen vehicles per garantir els serveis mínims en moltes comarques i que aquesta precarietat provoca retards en l'atenció a les víctimes dels accidents. A més, han recordat que aquest any ja han mort 57 persones a les carreteres, una xifra que, segons el sindicat, no es veia des dels anys 2000 i que ve provocada a banda per la manca d'efectius, també per la supressió dels peatges i el final de la pandèmia. Tanquem aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.